Al Cafè de la Ràdio esmorzem actualitat, tertúlies, entrevistes i tot el que passi a Sabadell. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11.
Seguim aquí a la Creu Alta, vivint aquest Dia Mundial de la Ràdio, aquest dia de triple celebració, Dia Mundial de la Ràdio, 20 anys de Ràdio Sabadell, la programació especial també d'aquest 250 aniversari del naixement del barri de la Creu Alta, que s'està vivint també de forma intensa al barri. I clar, jo si faig una tertúlia parlant de la Creu Alta i no convido el Jordi Turguet, doncs puc sortir, no sé on puc sortir Jordi, però... Home, cada setmana et faig parlar de coses que no coneixes, una setmana que parlem de coses que coneixes, oi? Si no et faig venir, què passa, Jordi? Bon dia.
En primer lloc, benvinguts vosaltres a la Creu Alta. Jo ja sóc a casa, heu vingut vosaltres a casa.
T'ho he dit, t'he dit que t'havia vingut a veure a casa avui.
Ah, exacte, me n'alegro molt, benvinguts sigueu.
També ens acompanya avui el Manel Camps, historiador, Hola. Periodista de l'Associació de Veïns de la Creu Alta. Molt bon dia, gràcies Hola. Per acompanyar-nos, Manel.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
I l'Oriol Rifé, membre del Tallaret. Hola, Oriol, què tal? Ben Hola. Trobat, feia dies que no parlàvem.
Sí, ara feia dies que no em liàveu.
Ui, és que no ens ho demanis gaire, que nosaltres ràpid ho muntem,
Però ja ho saps que, com sempre, encantat de ser aquí. Moltes gràcies.
I tant. Escolta, el Manel Camps, em vas dir que havies treballat a Ràdio Sabadell, tu.
Sí, jo vaig començar l'any 74... amb l'Aurora Tricuera i el Joaquim Gorgori. De fet, em vaig incorporar a l'equip del Joaquim Gorgori per fer motor. I feia motor, automobilisme, motociclisme. Era l'època del motocross de la Mancomunitat, del ral·li de la Llana, dels ral·lis per aquí al voltant, 2.000 viratges, etc. I cobria això.
I com recordes aquella època a la ràdio?
Home, era una... la ràdio era el carrer Convent. La redacció era un espai relativament petit on coincidíem 5 o 6 persones allà preparant, molts nervis, de cop i volta un sortia amb els papers a la mà per entrar al locutori, llavors el millor arribaves just d'una crònica que havies anat a veure, jo en el meu cas, doncs una carrera, i arribaves i entraves directament i havies d'improvisar sobre la marxa, però una etapa magnífica, o sigui, com has dit abans, o ha dit la Clara, no sé qui ho ha dit, ja crec que és una gran escola la ràdio, perquè doncs és, i els sabadellencs tenim la sort de tenir una ràdio i de tenir un diari, per tant és un valor afegit que tenim perquè podem practicar i formar-nos en aquesta disciplina de la informació.
Clar, després la teva carrera va anar més enllà del món de la ràdio,
després
no?
Vaig anar al diari de Sabadell, vaig estar-hi 4 o 5 anys, de fet amb el diari de Sabadell he mantingut la vinculació sempre, perquè vaig fer coses quan ja no estava al diari. Després vaig estar un temps a la Caixa de Pensions, a l'escola de formació de la Caixa de Pensions, també feien temes de comunicació. Vaig estar un any a la Generalitat de Catalunya posant en marxa la primera revista d'obres públiques en català. I després vaig entrar al Banc de Sabadell, a la direcció de comunicació, i allà hi he estat 35 anys. Atenent els periodistes, portant la direcció de premsa, portant...
Aquelles trucades de Manel, no entenem la nota de premsa.
Exacte, això podia passava de tant en tant.
Manel, què voleu dir?
O
quan
trucades del Manel dient-vos, escolta'm, d'això mireu de posar-hi una mica de sordina. O sigui que...
En fi, aquestes trucades que hem anat rebent, tots plegats i que hem anat fent. Com dèiem, amb el Jordi Turguet també, Jordi, la teva relació amb la ràdio, amb Ràdio Sabadell, quina diries que és?
Jo és que els que ja tenen una edat tenen aquest record de la ràdio que diu el Manel. Però com que jo en tinc més d'una, jo la ràdio la vaig conèixer a la Rambla. Doncs el meu record és que jo amb 10 o 12 anys ja havia anat... a fer veure que cantàvem a la ràdio. O sigui, que record...
Home, això no m'ho has fet mai a mi, ara, de cantar.
No, i ara fa una temporada que això de cantar ho he deixat plegat, però...
Per tant, havies anat a l'antiga Ràdio Sabadell, no? Exacte. I la recuperació de la nova, com la recordes?
També havia fet coses al carrer Convent i també havia tingut alguna col·laboració, però normalment, jo durant una època de la vida no estava en mitjans de comunicació, no comunicava. I per tant, durant una època de bastant llarga, no tenia relació amb cap mitjà, no? Però sí que cada vegada que n'he tingut alguna, sempre ha sigut molt el mitjà local. si jo tinc alguna cosa a vegades per pensar o per dir o per publicar, que se publiqui sobre ell per mi ja és molt, ja és el màxim, no espero més. I per tant, si alguna vegada després, quan he buscat una relació, l'he buscat a Ràdio Sabadell o als mitjans locals, no més.
Oriol, dèiem, t'hem entrevistat moltes vegades, no?, a la ràdio. No sé si més enllà d'això, quina relació tens amb la ràdio, si ets oient de ràdio...
Sí, sóc bastant oient de ràdio, sí, sí. Constantment jo sempre tinc la ràdio de fons, o vosaltres o qualsevol cadena més generalista. Però sí, sí, bueno, i la història amb vosaltres, doncs ja la saps, no t'explicaré res de nou.
Però els oients potser no.
Sí, no, sí que és veritat que, no sé, pel motiu que sigui, doncs sempre de seguida que tant ja fa, jo què sé, fa 10 o 15 anys quan estava a l'Esplai, i ara quan, bueno, amb el Tallaret, amb totes les mogudes que hem anat fent a nivell de barri o el que sigui, doncs sempre m'ha tocat fer una mica aquest paper de sortir, de fer de portaveu, i mira, i aquí estem, no? I la veritat que molt de gust, una mica en la línia del que comentaven, no?, els companys, que poder tenir a Sabadell una plataforma de difusió, una plataforma de comunicació com és una ràdio local, és un valor que l'hem de posar de rellevància, no? I que realment ho hem de destacar, i més una ràdio com aquesta, no?, amb aquesta qualitat, amb aquest rigor. Per tant, jo només que puc fer és felicitar-vos, no?, per aquests 20 anys i pel dia el dia d'avui, aquest Dia Internacional de la Ràdio. Per tant, endavant, i que en pugueu fer molts més.
I tant, estem no. gaudint-ho molt, aquests 20 anys, digues,
Manel. No, que em volia afegir a la felicitació de l'Oriol, perquè, esclar, primer pels 20 anys de Ràdio Sabadell i segon pel Dia Internacional de la Ràdio, exacte. Sí, sí, sí.
Aquest diumenge és aquest Dia Internacional de la Ràdio, que ha anat agafant revolada darrerament, tot i que la ràdio és veritat que és un mitjà, no?, que és realment molt estès i que fan servir molta gent, doncs, per informar-se i per saber una mica, doncs, què passa en el seu entorn, no? Però bueno, avui som aquí a la Creu Alta.
El cor.
Aquest és el cor de la Creu Alta, diríem?
Home, sí, és a la plaça de la Creu Alta, és el centre neuràlgic.
Home, hem parlat de la Creu Alta i ha sortit el sol, perquè
exacte,
ara ja no
exacte,
tinc tan fred.
Exacte. Era de preveure.
Em deia el Jordi Turguet, em deia el Manel Camps, l'has de convidar perquè ell ens va trobar, no?, una mica la vessant històrica per poder-nos agafar aquests 250 anys, no?, que hem estat celebrant aquests dies. Com va anar tot això?
Bé, en realitat, és a dir, el gran historiador de la Creu Alta és el David Laudo. Uh-huh. David Laudo Cortina. Amb ell sí...
Que el tenim, avui, d'aquí una estoneta el tindrem.
Perfecte. Doncs amb ell sí que vam començar, en època de l'alcalde Ferrés, als inicis de l'alcalde Ferrés, vam començar la campanya Salvem Junqueras. Jo aleshores estava al diari, ell és el que va començar a remoure el tema, jo vaig fer el possible des del diari i vam engegar la campanya Salvem Junqueras i vam fer que rehabilités l'antiga parròquia de Junqueras a baix al Ripoll. A partir d'allà, jo, que sóc periodista, no sóc historiador, però m'agrada molt la història, sobretot la història local, em vaig començar a interessar per la història de la Creu Alta. També, com a Camps, sóc de les famílies inicials de la Creu Alta. Tot això va fer farcell, va sumar, i em vaig interessar per la història. Llavors, en el marc de l'Associació de Veïns, vam començar la Biblioteca d'Estudis Sabadellencs i vam començar... Precisament el primer volum de la biblioteca, doncs, va ser sobre el moment històric de l'agregació de Sabadell, de la Creu Alta a Sabadell. Jo vaig fer aquest primer treball històric i a partir d'allà vaig anar seguint la història i l'he anat cuidant. Però hi ha altres persones que també l'han treballat, com el Jaume Pont, en tot l'aspecte del centre parroquial de Sant Vicenç, però diguem que el gran historiador de la Creu Alta és el David Laudo.
I llavors, en tots aquests papers trobeu aquesta data,
sí,
concreta,
sí,
no?
Sí, esclar, el 1772, el 2 de febrer. De fet, hem de dir que el primer establiment a la Creu... Ja hi va haver-hi un primer establiment el 1745. El que passa que va ser un establiment que va generar tant enrenou entre Sabadell i Terrassa que no es va poder consolidar mai. Diguem que el 2 de febrer de 1772, amb terres de Francesc Dinarès, una sèrie de pagesos, el primer dels quals Josep Camps i Sales, van edificar una primera edificació en aquesta part, concretament aquí al camí de Manresa, al carrer Major, aquí al davant del carrer Major. Llavors, això va ser el primer establiment, diguem, amb continuïtat. És l'establiment que, a més, diu la tradició que es va haver d'edificar de nit, perquè la llei que hi havia aleshores, perquè hi havia molt conflicte entre Sabadell i Terrassa per aquestes terres. i aleshores la llei especificava que l'edificació, perquè es pogués mantenir estable i no fos enrunada per Sabadell, s'havia de construir abans de la sortida del sol. Per tant, es va construir de nit, diguem, el primer habitatge. Es va fer sostre. Això es diu la tradició.
No,
diu
però és
la,
maco, és
diu
així
la,
com
la mitologia,
heroic,
la mitologia,
no? Una mica?
Diu la mitologia del barri. Però en realitat, sí, efectivament, resumint, el 2 de febrer de 1772 hi va haver-hi el primer establiment i va començar la història, diguem, d'aquesta part. Com a barri, la nostra història no va començar fins al 904, quan ens van agregar Sabadell. Però com a territori poblat, la Creu Alta es va començar a poblar oficialment el 2 de febrer fa, doncs, 250 anys.
Llavors, trobeu aquesta data i decidiu que val la pena, no?, sí, celebrar-ho, no, Jordi? Sí. Com va això?
És que aquesta és la gràcia. Si fas el càlcul, surten 250 rodons, digo, ara o mai.
O d'aquí 50 anys, no?
Exacte, i aleshores, és clar, la gràcia precisament de Manel i les patums que ell ha anomenat és que no només s'han entretingut a buscar la història, sinó a documentar-la. És a dir, aquesta data no és que la van trobar o algú els hi va explicar, està escrita, ho pots demostrar, és a dir, les seves recuperacions tenen a darrere les provatures, les confirmacions de tot això, no, ningú s'ho ha inventat. Inclús la llegenda està escrita, no se l'ha inventada ell ni li va dir el seu avi, sinó també la pots trobar escrita, no? Aleshores, el bonic era, si es calculaves 2 del 2 del 72, 1772, sortia 250, doncs llavors alguna cosa que hi hauríem de fer. La idea és la que jo sempre he dit, bueno, si el barri fa 250 anys, doncs el barri ha de celebrar-ho, no? I fas la iniciativa, idees, bueno, farem alguna cosa, i a poquet el barri té la prou estructura com perquè hi hagi tantes entitats que volen fer coses que portem un any fent i encara ens queden quants mesos perquè tothom pugui fer el seu acte de celebració i tal. Ho ha sentit tothom molt seu.
Però això també diu molt de com és el barri, no?
Exacte, per això no és només la casualitat dels 250 anys, és que en un barri així val la pena de poder fer una moguda històrica parlant d'uns mateixos, si no perquè hauríem de parlar de nosaltres mateixos, no? Perquè t'adones compte de que estem formats en una quantitat social molt interessant, cultural, esportiva i social i inclús econòmica, i tot plegat respira aquest aire que havia sigut abans un poble i no un apèndix que un dia li va sortir a Sabadell, no, sinó aquest ambient de gent de tota la vida que s'ha traslladat amb generacions. Avui en dia gairebé no queda ningú que fos viu fa 107 anys o 117, ja que això és un barri de Sabadell. Per tant, tot i així, doncs, com si hagués sigut la setmana passada, es continua mantenint aquest caliu, aquest centre neuràlgic que estem ara. La plaça no és una plaça o la plaça d'aquell barri, no, si va néixer aquí hi ha una creu que fa més de 250 anys que ja hi era i ja donava nom al lloc, i les cases que encara en queden, que l'altre dia vam anar-les a veure, encara n'hi ha dues que encara li veus la fesomia del segle XVIII, i n'hi ha més, vull dir, aquelles perquè eren les primeres que, per ordre cronològic d'escriptures, pues són, no?, per trobar-se d'altres d'abans del 1800, i per tant ho hem conservat i la gent ho sent seu, no som uns quants romàntics, vull dir, el barri en general ha respost però molt bé. Bueno, posats a celebrar una cosa nostra, doncs va, celebrem el nostre aniversari. Doncs ja dic, no, jo no conto tornar-ho a fer. Si algú té ganes, endavant, per això.
Doncs mira, vaig a preguntar-li si té ganes.
A veure.
Oriol, em sembla que, clar, en aquest cas us cau a vosaltres, no? Si s'ha de tornar a celebrar d'aquí 50 anys. Com ho heu viscut, bueno, aquesta celebració i tota aquesta organització?
Nosaltres sempre, en aquest cas, amb totes les celebracions del 250 aniversari, molt al costat de l'Associació de Veïns, no? Al final és qui ha liderat, és l'entitat que ha liderat tot això, no? I és qui ha anat, doncs, generant totes aquestes activitats i totes aquestes iniciatives a la qual els hem anat sumant, no? I al final també, com comentava el Jordi, som un barri ric en aquest sentit, en el nivell d'oferta, a nivell d'entitats, a nivell d'associacionisme, a nivell de cultura. Per tant, és fàcil que t'interpel·lin de seguida i de seguida animar-nos a fer coses, no? Però sí que la nostra posició en aquest sentit és molt això, no? Estar al seu costat i empènyer i ajudar en tot allò que faci falta, no?
Clar, potser quan descrivim la Creu Alta, si més no els foranis, perdoneu-me, avui estic fora de lloc, no? És una mica la sensació aquella, foranis del tot, Manel, que jo sóc de castellà, imagina't, i a mi m'agrada reivindicar-ho, no, també.
Sant Esteve de castellà.
Imagina't. notes aquest esperit, no?, diferent de barri, no?, com molt de barri, un esperit molt de barri. Jo us deia abans de començar fora de micròfon, no?, la broma de que el Jordi Turguet, si pot dir tres cops la Creu Alta a la tertúlia, ho farà, no? Però no només em passa amb el Jordi Turguet, el Joan Brunet també, si pot, també ho dirà tres vegades, no? Per tant, hi teniu molt aquest sentiment. Aquest és un dels trets més diferencials de la Creu Alta, aquest sentiment de pertinença molt, molt arrelat?
Jo crec que sí, sí. I, però de tota manera també et diria que tenim aquest sentiment de pertinença, però també tenim el repte de ser un barri que aculli, no? Hem de ser acollidors també en aquest sentit, no? I l'important és que ningú que pugui venir a viure aquí se senti forani, no? O que pugui passar per aquí o que pugui estar en aquest entorn es pugui sentir que està fora de lloc. Per tant, jo crec que un dels reptes que tenim com a barri, amb tot aquest moviment associatiu que diem, totes aquestes dinàmiques que tenim com a veïnat, és fer sentir tothom acollit, no? I evitar dinàmiques que a vegades poden ser... És fàcil caure-hi, no? D'endogàmia, de tancar-te en banda, de no voler avançar. Per tant, penso que dintre de la diversitat que tenim en el barri i en general a tot arreu, a tot el país, no? I més en els temps que corren ara, no? que hi ha molt moviment, no? Persones que van i venen sense anar més lluny. Ara molta gent de Barcelona es veu obligada a marxar de casa seva i venir cap al Vallès, no? per temes d'accés a l'habitatge. Doncs escolta'm, que tothom s'hi senti benvingut i no? Com aquella manera que es va fer, no sé, no?
El Lluís Sobirana i el Toni Dent.
Això mateix, no? Que realment reivindica això, no? Que siguem un lloc d'acollida també, no? I acceptar aquesta diversitat, perquè això és el que fa ric el barri, no? No ens enganyem.
No, jo crec que la Creu Alta en general és gent acollidora. El que passa, les relacions humanes tendeixen a enfortir-se i a fer-se i a créixer realment amb el temps. I la Creu Alta té l'avantatge respecte a altres parts de la ciutat, amb que, com ho demostra la celebració que estem commemorant els 250 anys, doncs aquí és un lloc que fa molt temps que hi viu la gent i que, a més, la gent hi ha anat fent generacions i generacions, i per això hi ha aquest sentiment tant de poble. La mateixa estructura, si ens passegem per aquí el nucli antic de la Creu Alta, Carrer Major, Carrer Castellà, Sant Domènec, que tot això de per aquí, es veu que els carrers tenen una estructura molt diferent. No hi ha cap altre barri a Sabadell que tingui els carrers tan retorçats o tan estrets o tan com aquí la Creu Alta. Això és el que evidencia que això era un poble. La resta de barris de Sabadell tots tenen carrers lineals aproximadament. El centre de Sabadell sí que té una estructura també semblant a la Creu Alta, el qual demostra els dos nuclis. En definitiva, que com deies, això de l'acollir la gent, jo estic convençudíssim que aquí a la Creu Alta la gent s'hi sentirà molt ben acollida i que els d'aquí estem sempre oberts a tothom si la gent si es comporta com s'entén que un s'ha de comportar en una col·lectivitat.
Ja et diria d'alguna persona que la seva preocupació comença a estar amb que la Creu Alta s'està massa bé. Senten preocupació del massa. Sí, és un barri que està agafant massa bona fama, aquí semblarà al final que som...
Ens posaran els preus.
Sí, ja hi ha qui li dona la volta a la truita. Massa, dic, home, vols dir? Sí, no podria que menys, no sé.
Sí,
home, em sap greu, però veu que hi ha algú que això també li preocupa.
Però Jordi, és que això, hi ha altres àrees de Sabadell que també tenen molta qualitat de vida, però en general... Aquí tenim qualitat de vida perquè estem, primer, ara estem amb estació de ferrocarril inclosa, estem a tocar al Parc Catalunya, tenim una zona comercial com l'Eix Macià potentíssima, les cases són, els habitatges en general són baixos, no hi ha grans alçades, i per tant és un barri, els carrers doncs, en general són amples, tret el nucli antic, i llavors jo crec que hi ha qualitat de vida a la Creu Alta. No,
el curiós és que encara podem millorar, nosaltres encara treballem per
ara
millorar.
Ara vaig, després vull anar a les reivindicacions.
Aquest, no?
Després vull anar a les reivindicacions també. Parlàvem d'aquest sentiment de pertinença, clar, jo hi pensant també pensava que també és un barri com molt ric en activitat d'entitats, no? Que hi ha moltes entitats que també són presents a la Creu Alta. Creieu que això també la fa diferencial, el tema de les entitats que hi acullen?
Jo crec que sí, a part entitats de trajectòria, no? Si estem parlant de 250 anys de la Creu Alta, però el Centre Sant Vicenç en té, no ho sé, això em dirà millor el Manel, ara posaria la pota,
sí,
però,
més d'un segle, sí.
Però té més de... No? Recordo que fa poc dèiem el centenari del teatre, la Creu Alta, etc. No? Vull dir que no, aquest element d'aquesta història que té el barri doncs, també hi fa molt, no? Però a part d'això, penso també que al final les dinàmiques socials que es donen al barri també passen molt per aquestes entitats, no? Perquè les entitats al final que generen és xarxa, no? És punt de trobada, és compartir. I més enllà de la labor que fan a nivell cultural, a nivell associatiu, fins a nivell reivindicatiu, també hi ha, té tot aquest element de socialització, no? I això és molt important. Les entitats al final el que fan és estructurar, no? Estructurar una col·lectivitat, i en aquest cas doncs, la col·lectivitat de la Creu Alta. El que també és veritat, que és que la Creu Alta no només són aquestes entitats, no? Tenim molt aquesta idea de que la Creu Alta, i molt probablement perquè, bueno, perquè és una realitat, perquè hi ha una activitat molt, molt gran i hi ha molt de potencial en aquest sentit, però també hem de tenir en compte que la Creu Alta va més enllà d'això, no? També, i que les entitats fem aquesta labor i que les entitats hi són presents, però hem de seguir treballant per incorporar noves persones que vulguin o que necessitin aquesta socialització i arribar a noves realitats, no? Perquè el barri està creixent, el barri cada vegada és més divers i tenim aquesta necessitat també d'arribar a nous perfils de gent, no? Una mica en la línia del que estava dient abans, de dir, no ens tanquem, obrim-nos, expandim-nos, i crec que també aquests, quan parlem d'objectius de creixement, o sigui, la Creu Alta ha fet 250 anys i n'ha de poder fer 250 més, no? I perquè això passi, la gent ja ha de poder viure i ha de poder viure a gust, no? I jo crec que aquest element que tenim estructurador, que són les entitats, té un potencial enorme, no? I ho hem de poder aprofitar, penso que sí.
No, parlant de centenàries, m'agradaria esmentar-ne una que justament el 2022 en fa 100 anys exactes. Són vàries, nomenat una, el casinet seria una altra. Aquest any la Unió Ciclista fa 100 anys, vull dir, són unes quantes, i ara, aprofitant que estem parlant de centenàries, n'hi ha una que just ara ho commemorarà. I els que els hi van a darrere, les jovenetes estan a punt de fer-ne 45, 50, 35, 40... O sigui, sí que n'hi ha alguna que poder la van muntar l'any passat, però totes ja comencem a fer molt
per
de
cert,
temps.
Em diu l'Adrià Arroyo que la Unió Ciclista avui a l'Hotel Suís.
Perfecte.
Celebrant
perfecte,
també aquests.
Perquè
ho tenim tot,
aquests
tenim
tenen el centenari rodó, vull dir, val la pena.
Tenen la seu social aquí que el pare.
Sí, 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 sí.
I creuoltencs sí. Des de la seva fundació.
Doncs també en parlarem amb ells i també ho repassarem. Manel, vols dir alguna cosa del tema?
Bueno, això, és a dir, la tradició associativa de la Creu Alta és evident i demostrada, i associativa des del punt de vista d'entitats, però també des del punt de vista d'espais de trobada, com eren tot el seguit de cafès que hi havia aquí. És a dir, començant... A veure, nosaltres teníem, aquí a la Creu Alta, teníem el Teatre Cervantes, que era el que tenia l'aforament més gran de Sabadell. Tenim encara, doncs, Cal Sacs, bueno, l'Hotel Urpí, a davant hi havia l'Espanyol, després pujàvem i hi havia el Casinet, que encara hi és, el Casinet, no? Que era el Teatre Colón, etc. Llavors seguíem aquí aquesta cantonada mateix hi havia Cal Sanaguja, un altre bar. Llavors aquí més amunt hi havia Cal Moranito, Cal Quim i Cal Pare. O sigui, era un eix com una mica semblant com... la comparació és una mica exagerada, però era com el paral·lel de Barcelona. Era un seguit de locals de concentració, de penyes, de tertúlies, de seus d'entitats, la Joventut Atlètica de Sabadell, el Centre d'Esports Sabadell hi tenia el camp aquí a tocar... la Unió Ciclista aquí, el Club Velocipèdica al Casinet. Clar, tot això feia un bullidor d'activitat social i també doncs, cultural. El Cercle Republicà Federal que estava aquí al carrer Fernando, al carrer Dinarès, entre el Casinet, el Cercle Republicà Federal, els teatres, el Sant Vicenç, bueno, això era un bullici. Per tant, l'activitat cultural i social també és un factor que ha estat històricament característic de la Creu Alta, sí.
Jo crec que tenim la Creu Alta ben definida. Fem una pausa per la publicitat i la tornada ens posem en tot el que queda per fer, no? Les reivindicacions que teniu i quatre preguntes que us vull fer també.
Hi haurà feina, doncs.
Hi haurà feina, som-hi.
Especial 20è aniversari.
Estimadíssims companys de Ràdio Sabadell, sóc en Jordi Cuixart. Moltes, moltes, moltíssimes felicitats per aquests 20 anys de compromís amb la ciutat, que també ho és amb la llengua, amb la cultura catalana i amb la llibertat d'expressió i, per tant, amb el conjunt dels països catalans. La ràdio sempre...
Continueu amb la vostra professionalitat i bon fer els propers 20, 30 o 40 anys. Una salutació a tots. Gràcies.
Hola, sóc Salvador Gomis. president de l'OAR Gràcia Sabadell. 20 anys ja, que ho tenia de dir. I tots els he viscut amb vosaltres, al front de l'esport principalment, amb grans professionals al capdavant amb les seves diferents etapes, amb alts i baixos, però sempre al front de la notícia. Gràcies per tots aquests anys i per fer-nos partícips dels vostres informatius.
El celebrem amb tu. Hotel Suís, al costat de l'estació del ferrocarril. Principis del segle XX.
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que li diuen fotball, ara.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport.
El Centre d'Esports i totes les entitats i esportistes de la ciutat, ara, en un nou horari, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i, quan vulgueu, al podcast del programa.
I què dieu que és això dels esports?
El cafè de la ràdio. Cada dia, de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Hem sentit abans els senyals horaris, avui no ens els fan els clàssics pitos de la ràdio, sinó que hem sentit el campanar, que també ha estat xulo, sentir el campanar al punt de les 10. 10 i 4, teniu 25 minuts per reivindicacions, us dona o no? Necessiteu més estona?
250 anys.
250 anys necessiteu.
No necessitar-ne tant, però...
A veure, quina diríeu ara mateix que és la reivindicació més important que té damunt la taula la Creu Alta?
En aquest moment, és que depèn d'on tu enfoquis, no? Si tu enfoques a nivell físic, et parlaria que aquests carrers tan bonics que parlem del casc antic, tan torts i tan antics que ara demanàvem, doncs efectivament tenen unes voreres que fan alguns trossos menys de 20 centímetres, que hi ha molts cotxes al mig del pas aparcats, que hi passen cotxes a altes velocitats quan són carrers que no donen l'amplada ni per poder caminar per les voreres. O sigui, per dir un exemple, aquesta antiguitat tan romàntica també és un problema. És un problema que arreglar això no s'arregla en dos dies. Podem intentar que no hi passin tant cotxes, però fer tot això una zona pacificada valdrà temps i diners. Vull dir, que imagina't una sola, que t'he dit, no? De lo gran que pot arribar a ser. I a partir d'aquí el barri de voreres fora de normatives n'hi ha moltes, desconsells sense arbres n'hi ha molts, i això només a nivell físic. Si continuem a nivell cultural o a nivell social,
anem pas a pas, comencem ja. Per les voreres, que ja me les tenia apuntades. Aquesta part, doncs, de les zones de vianants, d'aquesta part del casc antic, tot el repte aquest, això ho heu anat parlant amb l'Ajuntament?
Parlar tantes vegades com vulguis, exacte. Entrar en plan de planificar, ho estem fent ara i ho estàvem fent fa 4 anys i ho estàvem fent fa 8 anys. Planificar es planifica molt en aquesta ciutat, però encara avui no hem arribat a tenir un pla definitiu que digui ja no cal que en parlem més, ara ja el tenim, comencem a executar-lo. No hem arribat aquí encara. Per tant, encara hi som a dir és que s'hauria de fer. Tothom està d'acord que s'hauria de fer. El problema és que no hi ha una normativa que digui s'ha de fer això, això i això, i això va l'any que ve, això l'altre, i això d'aquí 10 anys, perquè abans no podrem, és igual. No hem arribat ni en aquesta situació. No hi ha un pla de ciutat que digui com hem de ser d'aquí 10 o 20 o 50 anys. Encara l'estem donant voltes, i li estem donant voltes cada 4 anys i tornem a començar a dir el mateix d'ara fa 4 anys enrere. Per això, per exemple, doncs és un problema, però perquè no té un projecte de solució. Ja ho sé jo, que l'any que ve no estarà arreglat, però ja m'agradaria tenir un pla que diguessi això d'aquí 5 anys, això d'aquí 10 i això d'aquí 15. Ja signo, ja estic content, ja ho vindré, ja ho veuré venir, i ja preocuparé quan passin els 5 anys, aviam si és veritat. Ni aquí hem arribat encara, a la Creu Alta i a la ciutat.
Potser ara que l'alcaldessa, que la Marta Ferrés, torna a viure a la Creu Alta, i concretament em sembla en el nucli més antic, al millor això ens ajudarà una mica a que aquest tema de la part aquesta de les voreres i de la circulació es pugui resoldre d'alguna manera. Jo, al marge de l'associació, perquè jo sóc membre de l'associació, però ara no sóc actiu, he estat molts anys, però ara no tant, ara és el Jordi i el seu equip. Però jo crec que s'hauria de lluitar per fer la peatonal aquesta àrea. tota aquesta àrea del nucli antic hauria de ser peatonal, només per accés dels veïns, però no hauria de ser una àrea de pas, de connexió entre la Concòrdia i la plaça del Grau Alt. Això no hauria de deixar de ser-ho. Aquesta és la meva opinió. Ara, això, els tècnics i la gent que hi entén, les dificultats que pot tenir una situació com aquesta, no? Però penso que s'hauria de lluitar per això.
I tant. Jo estic totalment d'acord en aquest sentit, i de fet, una de les iniciatives que hem engegat aquest últim any és la plataforma Un Barri per Viure, en la que hem ajuntat doncs diverses iniciatives en aquest àmbit, no? Teníem recollida doncs tota aquesta feina que ha fet l'Associació de Veïns doncs de treball de camp, no? Per saber com està la situació al barri, però després tenim altres col·lectius que estan treballant en un altre àmbit, però dintre de la mateixa del mateix sac, diguem-ne, com per exemple l'AFA de l'escola Samuntada, no? que han fet això del bicibús, que porten a terme cada dia i que són pioners a Catalunya, no? en aquest àmbit. I bueno, hem creat aquesta plataforma una mica per reivindicar totes aquestes propostes de millora, no? que s'estan fent des de diversos àmbits, doncs també perquè el Jordi ens parlava d'aquesta part més institucional i més de burocràtica de l'Ajuntament, però aquí també tenim la responsabilitat com a veïns i veïnes que som de fer pressió també al carrer i també fer mobilització i reivindicar, no? perquè el barri ens el sentim nostre i també tenim una part de responsabilitat de lluitar perquè sigui millor. No? Per tant, estem en procés de crear aquesta plataforma i hem reivindicat, per exemple, el tall de l'Avinguda 11 de setembre els dies festius, no? Hem reivindicat també doncs que sigui per vianants doncs justament aquí aquest tram de carrer que tenim aquí del carrer Major enganxat amb la plaça de la Creu Alta, no? Però que podríem fer extensiu, com deia el Manel, a tot el casc antic de la Creu Alta. Estem parlant, per exemple, també dels entorns escolars, no? Que siguin entorns segurs. Tenim, per exemple, doncs, el carrer Borràs, que separa la biblioteca del safareig amb l'escola de Creu Alta, doncs, que podria ser una bona opció també, no? N'hi ha moltíssimes. I a més, tot això ho hem de posar en context, no? Estem en una situació d'emergència climàtica i ens sembla una cosa molt, molt gran, no? Que se'ns escapa de les mans, i perquè això és un problema a nivell internacional, però tots sabem que els canvis comencen pel micro i van ampliant-se cap al macro, no? I nosaltres des del nostre petit barri, no? Una mica com la Gàlia també, de l'Astèrix,
doncs,
fer la nostra feina en aquest sentit, no? Perquè vivim en un dels barris més contaminats de Catalunya, no de Sabadell, sinó de Catalunya. Ara sortien dades de quines han sigut les ciutats en índex més alts de contaminació aquest últim any, i Sabadell estava entre les primeres, no? O sigui, crec que la segona, fins i tot. I aquí a la cantonada, per exemple, de la on es creuen la carretera de Prats amb la Gran Via, que tenim aquest centre de control de la contaminació, dona uns índexs que fan por, no? I estem parlant doncs de salut, i estem parlant de, bueno, tant que parlem de l'emergència climàtica, doncs potser ens hem de remengar i posar-nos-hi d'una vegada per totes i buscar solucions, no? I si no hi ha resposta a l'administració, doncs sempre ens quedarà el dret a sortir al carrer i allò que diu el dret a la pataleta, però organitzats i amb sentit, no? I fer força per millorar allò que vulguem.
A banda de la part urbanística, hem parlat molt dels locals per les entitats. Amb el Jordi hem parlat de la situació del local de l'Associació de Veïns, amb l'Oriol hem parlat moltes vegades de locals, amb tot el projecte del Tallaret. Ara mateix com està aquesta situació?
Bueno, és com la història de mai acabar, eh? Però he de dir que tenim bones notícies i que si tot va bé, les obres començaran de forma imminent. De recordar, bueno, per tothom que ho hagi vist, fins ara hi han hagut unes reformes en l'espai del Tallaret, no? A la nau nord de Camp al Sac, que són unes obres que les ha executat l'Ajuntament. D'acord? Un cop s'han executat aquestes obres, s'ha pogut fer la concessió, i ara tenim la concessió des de fa un any firmada, i estem tornant al procés doncs, de tràmits de demanar llicència d'obres i de tota la part del finançament. Però si tot va bé, i espero no equivocar-me perquè ja ho he dit moltes vegades, però aquest any hauríem d'obrir el Tallaret, no? I a part doncs, que també estem en un moment molt dolç, també s'ha de dir, eh? O sigui, aquest fet de veure que ja comença això ara en sèrio i que ja et podrem aixecar la persiana també ha fet que molta gent s'estigui apropant. Comencem el projecte superant el centenar de socis i sòcies sense tenir local, o sigui que això per qualsevol entitat crec que ho hem de posar en valor, no?
I bé, doncs, bueno, seguim intentant donar resposta també a aquestes necessitats de les entitats, no? Abans parlàvem d'entitats que porten no sé quants anys d'història aquí, doncs són aquelles entitats, per exemple, no?, que va promocionar els seus veïns al principi dels anys 80, com podria ser les Diables, podria ser els Gegants. Des de llavors no tenen un local, no?, i segueixen tenint en precari el seu material per aquí i per allà, no? I altres entitats, doncs, que també tenen més o menys els mateixos anys, com pot ser l'Esplai i la Branca, no?, que sí que té l'espai del Centre Sant Vicenç, però el barri creix, les entitats creixen i aquell esplai cada vegada té més nens, no? I això també se li dona una resposta. I al final el que hem fet és una mica en la línia del que estava explicant jo abans. L'administració no ens ha posat mai solucions, no hi ha hagut una disposició en cap moment perquè es donés una resposta a aquesta necessitat de l'associacionisme al barri. I la resposta que hem donat ha sigut d'organització, ens ha costat sang, suor i llàgrimes i ens han posat tots els pals a la roda possible, però estem arribant una mica ja al cap del carrer i sembla que per fi podrem començar l'activitat.
Mm-hmm. Ens quedem amb aquest titular, aquest any podrem obrir el tallaret a veure si s'acaba concretant.
Avui fa 8 dies que em van dir que d'aquí 8 dies podrem dir que dintre de 8 dies ens donaran les claus.
Total,
i d'aquí 8 dies tornaran a fer 8 dies, que fa 8 dies...
Bueno, les claus les tenim.
Si vosaltres tenim les claus, però no hi ha corrent.
Les claus les tenim, el que no tenim...
No hi ha corrent, sí. O sigui, estem a aquelles últimes tonteries que dius, és imminent, eh? O sigui, arribarà l'estiu, però de moment, bueno, encara, des d'aquí ho veiem, hi ha gent allà dintre treballant encara, vull dir, no està a punt, allò que havia d'estar l'any 2018, 17-18 havia d'estar acabat. 17,
bueno, de fet, ja ho teníem firmat, recordem que allò estàvem a 15 dies de firmar i va haver-hi tot el cas de la denúncia de la Ayuso no? I tota aquesta història que va aturar el projecte totalment, la denúncia que recordem que va quedar arxivada i va quedar en res, eh? Però tot això va provocar que ara estiguem aquí, no? Vull dir que les coses... Bueno, us dic que ens han posat pals a rodes, bueno, pues, és un fet, és així, però no perdem el somriure, eh? Això mai.
Jo crec que el tema del tallaret està ben encarrilat, llàstima d'aquestes demores. El tema que no està encarrilat i que caldria encarrilar i que l'associació ja n'és ben conscient és el de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que està en el perímetre de la Creu Alta i que per tant és un espai totalment abandonat, el cor d'una ciutat que necessita, dins del projecte Gran Via, és clar, però que a nosaltres ens aniria bé, per exemple, per posar-hi un institut.
Aquesta és la bandera, aquesta la fem servir de bandera. No? L'institut és la primera. Però, si vols, la que està més amunt és la de l'institut. Aquesta no
aquest, si no l'hi he sentit dir el Jordi Turguet.
Bueno, per no repetir-me, te'n dic de diferents, perquè com que la llista fa dos o tres fulls...
Perquè, clar, fa molts dies que parlem de què ha de passar amb aquesta caserna, no? És una de les grans coses, no?, de ciutat.
A veure...
Sembla que l'opció municipal, ara per ara, no és la de l'institut.
Perquè l'institut no depèn del municipi.
D'acord, no.
L'institut depèn de la
Generalitat. Però la reserva de l'espai sí que dependria del municipi.
A la Creu Alta
no hi ha cap... podria reservar
l'espai. A la Creu Alta no hi ha cap altre espai que puguis posar un institut que no sigui els metres quadrats que hi ha allà.
Allò és gran. Jo crec que amb una mica de sentit comú, de creativitat i d'una mica de bona voluntat, potser s'hi podríem posar amb dues coses. L'altra que estigui pensada i una part potser dedicar-la a l'institut. No ho sé. Jo crec que el territori... El que està clar és que en l'eix de la Gran Via allò fa vergonya, que la ciutat sigui incapaç de trobar-li o d'activar-hi alguna solució que ens pugui beneficiar a nosaltres creualtencs, però que també beneficia la ciutat. Vull dir, fa molts anys que aquell tema està allà encallat i que costa de...
No, i ha estat el tema de l'educació, no? Que el tema de l'institut, clar, que és una necessitat bàsica que té el barri, clar, i també la necessitat de l'educació infantil i primària. Cada any sonen les trompetes de volem ampliar una línia, ara l'escola s'ha muntada, ara l'escola Creu Alta, i aquí ningú s'arremanga i posa una solució, no? És evident que hi ha un dèficit de places públiques en l'educació aquí al barri des de fa anys i que no s'està abordant aquest tema, no? I el mateix, i tenim espais, doncs, que s'estan degradant, que estan caient a trossos, i tenim unes necessitats a nivell de barri que no estan cobertes, no? I estem parlant de coses tan bàsiques com l'educació pública, no?, que ha de ser accessible i totes aquestes coses, i per tothom.
Hi havia aquest espai del pàrquing aquest d'aquí, que aquest pàrquing, diguem, del Corte Inglés, que això era un espai públic, en teoria que havia de venir la delegació d'Hisenda, el que passa que llavors l'associació veïns ens hi vam negar i va acabar en pàrquing, però aquest és un espai que podria ser perfecte per lo que ara comentava l'Oriol, per exemple, que estaria al davant de l'escola, diguem, Creu Alta, i per tant, per fer... Vull dir que tot és posar-s'hi, no?, d'alguna forma.
És un espai públic, no és un pàrquing, no ho ha sigut mai. No. El van declarar provisional fa 20 anys i continua provisional, clar, però és un espai públic que hauria de convertir-se en un equipament.
Clar, clar.
Però bueno, de moment hi ha cotxes, com a tots els carrers.
El debat de les places educatives que deia l'Oriol és que és un debat que tenim cada mes de març. Mira, falta poquet, ja.
Sí.
Per tenir-lo un altre cop, de mirar-nos aquí al centre. També hi ha un problema de places públiques que es reprodueix any rere any amb l'educació pública, que això també deu voler dir prestigi, no?, de l'educació pública. Cada vegada són més les famílies que opten per aquest model educatiu, també.
I tant, sí, no? Vull dir, al final l'aposta de la societat per l'escola pública és cada vegada més evident, no? I realment, si... Bueno, i s'està veient en dades, no? Moltes escoles concertades estan reduint grups i això, perquè al final tenim uns professionals a l'escola pública que donen la talla, no? I que hi ha persones molt formades, el model educatiu i el sistema educatiu català és rigorós i és bo i és potent, i això, clar, evidentment, doncs dona una resposta, no? La gent vol el millor pels seus fills i les seves filles, i per tant opta per aquests projectes, no? Perquè al final també hem d'entendre, no? Igual que parlàvem abans de les entitats, hem d'entendre que l'escola també és aquest espai de socialització en el que hi ha la diversitat de la societat a dintre d'una escola, i l'escola pública encara més, no? Per tant, és en aquest espai on socialitzem i on coneixem la realitat del nostre entorn, no? I és on ens creixem, i en la infància i l'adolescència es crea l'identitat, no? I la identitat la crees a partir dels teus inputs i del que vius en el teu entorn, no? I en aquest sentit l'escola pública fa una feina imprescindible, i l'hem de reivindicar, i ja faig la coletilla, l'hem de reivindicar amb totes les seves necessitats, i en català també, perquè que també és una necessitat aquesta.
Avui la tenim d'actualitat, també ho hem parlat des de primera hora, eh? Avui estem fent tertúlia d'actualitat més sobre la Creu Alta, però qualsevol altre dia estaríem parlant d'aquesta idea del Departament d'Educació que va presentar ahir, de que al setembre, doncs, les classes siguin intensives, jornada intensiva acabada a la una, amb aquestes activitats extraescolars que sembla que serien gratuïtes per a famílies. Però avui estic amb Creu Alta, Jordi. Avui no et faig parlar ni de pandèmies ni d'escoles, tot i que si algú vol dir alguna cosa...
No, de tota manera, no, jo, ja avancem amb el tema, però al final la Creu Alta no viu fora de la realitat de la resta del món,
evident,
no? I nosaltres, i la Creu Alta, doncs, gaudeix i pateix de les dinàmiques que hi ha a nivell de país, a nivell internacional i en tots els seus aspectes, no? Per, sense anar més lluny, tenim una crisi evident amb l'habitatge, i això es veu al barri. Fa 15 dies la PA va aturar un desnonament dos cantons més amunt d'aquí, no? O sigui, la setmana següent teníem el president aragonès i l'alcaldessa Marta Farrés aquí inaugurant el monument, no?, els 250 anys, aquí a la plaça Creu Alta, i feia dues setmanes a 500 metres estava executant un desnonament, no? O sigui, aquestes dificultats en l'habitatge hi són, no? I abans quan deia el Jordi, és que la Creu Alta es viu massa bé, no? Hi ha algú que ho diu.
Sí.
Bueno, alerta, no? Perquè
existeix
la gentrificació, existeixen els grans projectes urbanístics a nivell d'habitatge, i això també és un dels problemes que haurem d'abordar. I em repeteixo, hem de viure 250 anys més, i la gent ja ha de poder viure bé.
Va, quina reivindicació més em deixo, Jordi, de les que teniu a l'associació de veïns?
Bueno, jo, per dir-te una de curiosa, una de tipus cultural, ens vam també estudiar fent això, fent treball de camp al barri, el vam estar observant una miqueta, i així, a lo tonto, hem descobert entre 20 i 30 espais, carrers, placetes del barri que no tenen nom, només a la Creu Alta. Jo després hi he fet una miqueta de cerca a la resta de la ciutat, i n'hi ha més, no és un problema de la Creu Alta, però només aquest barri, que té uns 102, 103 carrers i places, en tindria 20 i tants o 30 amb números rodons, que diries aquell, jo ja he adreçat al lloc concret i tal, i no puc dir-te el carrer tal, el número tal, perquè no hi ha un nom.
Hi ha alguna redundància, perquè ja tenim la plaça Taulí, el parc Taulí i el carrer Taulí. Potser tenim massa Taulí. Vull dir que això també s'hauria potser de corregir. I he fet un rodolí.
Has vist? Molt bé, molt bé.
I tenim alguna plaça que té nom i la plaça no hi és.
Ah, és que ara m'has deixat descol·locada. És a dir, hi ha gent que viu en un carrer sense nom?
A la majoria d'aquests carrers quasi bé no hi viu. No tots.
Perquè dic...
Aviam, et posaré un exemple que pot identificar qualsevol persona de Sabadell. Tu vas per l'Eix Macià, hi ha tot de carrerons que entren cap al carrer, a l'alçada dels jutjats, un cantó abans, un cantó després, i així de dalt a baix. Cap d'ells té nom. Tots aquells carrers no tenen cap d'ells. Del primer a l'últim, des de la plaça Catalunya a la plaça Espanya. Perdó, a la plaça La Concòrdia. La plaça Espanya ja sí. No tenen aquells carrers cap nom d'ells. I ara només un carrer que anem es corre 100 metres, sí, d'acord, i algun hi ha alguna porta i a lo millor a la majoria no hi ha cap porta, o perquè la gent no tenir carrer s'identifica amb la cantonada, clar, és un apèndix del carrer del costat. No tenen nom, perquè no tenen nom.
Clar, no, i ara pensava que en el debat del nomenclàtor, que és d'aquests de ciutat que deia l'Oriol, que també afecta la Creu Alta, no?, que també està pendent, ara pensava en la plaça que la Creu Alta l'anomena Lluís Sobirana i el lloc està aprovat que ho sigui.
És un altre capítol del tema.
No?
N'hi ha alguns que ja li han posat un altre nom, no, la plaça de Lluís Sobirana o el carrer del teatre. Tothom li diu el carrer del teatre, no veuràs pas un lletrero que ho digui. Encara no hem aconseguit... Bueno, ara en aquest moment estem en situació de dir ja es pot fer els passos burocràtics necessaris per demanar que s'ho plantegi. Però és que t'ho estic dient com una novetat. Això, 2 mesos enrere, no és possible. Si tu dius, a mi, un grup de veïns, una persona que tingui l'iniciativa diu, home, com que aquí no hi ha un nom, a mi m'agradaria posar-hi tal. Com ho feies? No hi havia un criteri en aquesta ciutat establert.
I ara hi ha aquest criteri?
Ara hi ha la forma de plantejar la proposta. Les persones que s'han de reunir per decidir-ho i aquestes persones ara estan discutint quin criteri faran servir. Encara no hi ha el criteri. Podem fer
això m'estàs venint a dir que la convenció del nomenclàtor s'està reunint.
S'ha reunit una vegada i ha quedat per un altre dia.
Val, una
taula que jo sé.
Val. Bueno, ens han callat també un moment de ciutat que va haver-hi tot aquell debat del nomenclàtor que el teníem bastant parat.
Bé, de llavors, doncs no s'ha solucionat.
Manel, deies
alguna cosa? No, que deia que el nomenclàtor és una qüestió complicada. Sembla fàcil, però no ho és, perquè llavors hi ha aquells... intervenen molts factors històrics, polítics, ideològics, de tot tipus. Què valores més, què no valores, etcètera, no? Per tant, s'ha d'entendre que és complicat. Ara, també hauríem de mirar de que posar-hi seny, sentit comú, i ser pràctics i anar a la idea, no? Vull dir que aquestes coses tampoc es poden demorar eternament, no es poden quedar arraconades, no? Vull dir.
A nivell d'espais verds al barri, considereu que esteu coberts amb tenint el Parc Catalunya, el Parc Taulí?
Coberts no, i cuidats com cal tampoc. Estem bé. Però és el que t'he dit abans, sempre podem estar millor. És que anem a mirar-ho, anem a la plaça, que mira, anem allà aquells jardinets i anem allà, per allà sota, allà en quants papers repleguem en 10 minuts, per exemple.
Però això no sé si és culpa de l'Ajuntament o de que la gent és
marrana.
No,
és culpa de la ciutat.
Vull dir que al final hi ha coses que també, no?
L'Ajuntament com a corporació doncs ha de buscar algú, un sistema per netejar-ho, d'acord? I pot fer-ho millor o pitjor i trobar un de bo o no tan bo. Però el problema és que existeix el fet en si. Hi ha zones verdes, hi ha places, hi ha el que vulguis. I n'hi podien haver-hi més i podien estar millor. Sempre hi haurà aquella possibilitat de dir... Vols dir que el Parc Catalunya no està pas acabat? És maco, oi? I goita, que gran que és. Allà, tu busca el plano que van fer fa 25 anys quan el vam inaugurar i no està tot acabat.
De tota manera, Jordi, actualment jo penso que més que acabar-lo, que també estaria molt bé, sobretot seria... posar-lo al dia, perquè hi ha moltes coses que estan degradades. Mm-hmm. El pas del temps ha fet forat en el Parc Catalunya. Jo crec que li toca una posada al dia.
I tornem amb el que dèiem, que el barri que volem, no, també ha de tindre verd, no? I si hem de ser un barri amable per viure-hi, doncs potser haurem de... Bueno, potser dic una cosa molt, molt impopular, però potser hem de treure places de pàrquing i posar més arbres.
Impopular? Passarà per força o sigui que anem de mentalitat?
Vull dir que també... Que al final no és només tenir places o espais verds, sinó quina planificació es projecta, no?, a nivell urbanístic i amb quines intencions.
Deies passarà?
Per força. Aviam, vols que parlem de crisi climàtica, vols que parlem d'evolució...
Perquè clar, jo ara estava pensant en aquell aparcament d'allà.
Aquell aparcament és provisional. tots els anys que tu vulguis. Allà no hi han d'anar-hi cotxes, allà ha d'anar-hi un equipament, o dos, o els que hi càpiguen.
Un equipament.
Sí, 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 és una zona d'equipaments. Així, quan parlàvem de la caserna, és una zona d'ensenyament. O sigui, no és una caserna, i està, i diu la regulació municipal que allà hi ha d'anar un equipament de cultura, d'ensenyament, i allà un equipament divers, no està assenyalat quin exactament, però és igual, ha de ser un equipament. Ara hi ha una dependència de, per culpa de les sortides de l'estació, que fa que tot l'espai no sigui disponible. És igual, tot no, però la gran part sí, continua sent un aparcament, aparcament de pagament particular, o sigui, no.
I com, aparcament de zona blava.
Sí, no? I no és l'únic a la Creu Alta. I no surto a la Creu Alta, per no dir-te que és tònica general. Però passa, passa, i no. I la idea és, si ja fa falta equipaments que em fan falta, que hi siguin. I si ni no, també fa falta que no hi hagin cotxes. És que, què parlàvem abans? De la necessitat de viure més bé en els carrers, de no tenir una estació de mesurament que diu que estem amb un aire que és irrespirable fa 20 anys, no ara, no la setmana passada, o ara que la unitat, la Unió Europea ho ha mirat. No, aquella estació, des de que hi és en allà, bon puesto la van anar a posar, una rampa de la Gran Via,
sí,
està clar.
Sí, la veritat és que...
I, pues, doncs sempre ha donat una cosa, si la mesura mitjana per seguretat està a 10, allò està a 50, no una mica més, no, exagerat, i no canvia mai...
Hem d'acabar. Ha passat l'hora de tertúlia. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat, el Jordi Turquet, el Manel Camps i l'Oriol Rifé. Nosaltres també tanquem programa avui des de la plaça de la Creu Alta. Òbviament, tornarem a dilluns a partir de les 8 del matí. Seguim-vos explicant moltes coses des del cafè de la ràdio a l'estudi. Segur que ja tinc a punt els companys d'informatius pel Butlletí de Notícies. I aquí al darrere, a la vista, tenim també la Raquel García a punt per fer el matí també des d'aquí i explicar-vos moltes qüestions des de la plaça de la Creu Alta. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Gràcies.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies per venir.
Que vagi molt bé. Fins dilluns a les 8.